de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
I ara tenim el director de negoci de la Caixa Rural d'ací de Vila-real, Josep Ramos. Molt bon dia.
Bon dia a tots, a tots els oients i a vosaltres, clar.
Tenim, bueno, el ritme de la donada Guinaldo, sí, tot un èxit, no?
Sí, la veritat és que este any, bueno, la veritat és que estan anant a un bon ritme i, de fet, la gent ha vingut massivament. Sí que és cert que la gent que no... Jo vull recordar que aquella gent que decidís no replegar el lot nadalenc que donem a tots els pensionistes de l'entitat, automàticament aquests lots van a les entitats assistencials, però enguany la gent s'està animant, jo suposo que fa tot, no? De la inflació i tal, i la gent està venint un poquet més de lo que és habitual, o sigui que, però bueno, ja en les entitats assistencials ja s'ho arreglarem d'algun modo.
El banc financia que la fundació doni prèmits per rendiment acadèmic, no?
A veure, t'explique.
És així la dinàmica?
Bueno, al final els fons de la fundació és així, no? Hi ha una part important del benefici de la Caixa que va a la fundació. I és la fundació la que canalitza l'obra social. I per lo que estàs dient, ahir, pues, per primera vegada, jo crec que és un encert per part de l'entitat, per aquesta voluntat que té la Caixa Rural i la seva fundació de recolzar la gent jove i el talent i l'esforç, la cultura de l'esforç, pues, ahir per primera vegada des de l'Ajuntament es van convidar a participar en la gala del que premia el rendiment acadèmic dels estudiants tant de primària com de secundària, també de batxiller i d'educació especial, perquè també estava la panderola, i nosaltres ens vam sumar a aquesta gala pues, volent, tenint un detall amb els xiquets que havien, pues, havien tret aquest rendiment acadèmic especial i vam tindre bé, des de la nostra fundació, en aquest cas, el premiar en 100 euros a cada un dels xiquets. Entonces es una mostra més de, bueno, el nostre compromís per l'entorn i bé, i de recolzar algo tan important com és la formació i la cultura de l'esforç. També estaven, per cert, també estaven allí la gent, els professors retirats d'aquest any, que s'havien jubilat i també pues, vam tindre l'ocasió de felicitar-los per la tasca, la llarga tasca que han portat a terme i que és molt important l'educació en la nostra societat.
Si parlem d'ells, ajuda als joves, parlem de un jove que vol obrir-se un compte a la Caixa Rural de Vila-real, té avantatges?
Clar, és que un dels fets que vam dir és que se tenia que abonar en compte perquè hi ha un tema que sí que és cert que al millor per les polítiques de negoci de les entitats financeres i nosaltres això pues, els últims mesos sobretot han pegat una pensada i ho estem potenciant, que és eliminar les comissions d'aixòs comptes, no? I per això i per fomentar que també la gent jove, els xiquets ja tinguin aquesta necessitat de l'estalvi, no? d'obrir-se un compte per estalviar, no? I poder tindre pues, ahí, uns diners per a un futur, invertir-los en el que vulguin. Però sobretot el tema de l'estalvi. I efectivament, nosaltres el que oferim és els comptes per a menors, en aquest cas, tenim una tarifa especial de que, evidentment, si el compte està dirigit exclusivament per a una persona que és menor i el titular és el menor i, no, i l'ús que s'utilitza és per a ell, pues que estiga exempte de comissions. ¿Vale? I després està la... Pues, clar, per als que no siguin menors, perquè siguin joves, i a partir dels 14 anys tenim una tarifa especial, un compte especial que va lligat al carnet jove. ¿vale? Que se diu tarifa carnet jove, i que aquest compte el que ens possibilita també és que no només tinguin el compte totalment gratuït fins als 31 anys, sinó que a més, avui per avui la targeta és gratuïta, i a més la Generalitat des de fa... des de principi, si no recordo mal, del 2023, no cobra cap tassa pel carnet jove, que és un element de valor que, a més, aporta, a més de mitjà de pagament, aporta uns descomptes importants, sobretot en elements culturals, de viatges, etc. I nosaltres és una manera de, com tenim un conveni en Generalitat, d'oferir un producte per a la gent jove. I aquestes són les possibilitats que n'hi ha. Després la gent jove, evidentment, que és major, també pot crear-se inclús un compte bancari a través d'internet i no té per què vindre ni a les oficines. Ho pot fer directament.
Mira, si vol me contesta, i si no, no me conteste. Uh-huh. Vostè és una caixa rural. Uh-huh. I ahir esta casa va fer una publicació que el Banc d'Espanya ha multat a Rural Nostra, i li dic que si vol me conteste, si no me conteste, per un valor de 120.000 euros per unes infraccions molt greu que ha fet, tant a la entitat com als consellers de la entitat. Podem pensar que hi hagi hagut tràfic d'influències i de més, no? Som socios. Jo, per exemple, sóc sòcia de la Caixa Rural. Si jo me trobara en una publicació d'esta, jo aniria a demanar explicacions a la seva caixa. Jo me crec en el dret de demanar explicacions de què és el que s'està fent en la meva aportació.
Jo no puc valorar les possibles sancions que puga fer el supervisor a altres entitats. Únicament puc dir que la nostra entitat, afortunadament, mai hem tingut cap tipus de problema d'aquest tipus, afortunadament. Uh-huh. I nosaltres, tota la qüestió de què és el govern corporatiu i tot això, a més dels controls que evidentment exercís el Banc d'Espanya, tenim també el Banc Central Europeu, perquè a l'estat del grup cooperatiu Cajamar, que també ens exercís uns controls per uh-huh. evitar aquesta uh-huh. classe de qüestions, fa que evidentment estiga tot molt clar. I per supost, les cooperatives de crèdit, tenim la nostra assemblea i tenim els nostres socis, que en qualsevol moment podem vindre a requerir la informació que necessiten. Per supost, nosaltres així ho fem en un exercici clar de transparència. No puc opinar de la resta d'entitats. Sí.
La publicació del Banc d'Espanya és pública, és a dir, pot accedir qualsevol persona a ella. Però jo, per exemple, no? El meu entorn, sempre he escoltat que un conseller d'un banc, d'una caixa rural en aquest cas, pot dir, n'hi ha això de lo que jo no me puc beneficiar precisament perquè estic dins del Consell.
Clar, n'hi ha qüestions que són...
Claro, perquè si jo com a sòcia...
Les actuacions dels consellers dels governs cooperatius estan molt limitades, estan molt controlades per evitar precisament aquesta sèrie de qüestions, no només dels membres del Consell, inclús dels familiars. Crec recordar, no s'hauria dit, però crec que inclús fins al tercer grau. Vull dir, són parts vinculades i això a vegades dificulten operacions normals.
Està regulat per llei.
Està regulat per llei, sí. Està tot...
A mi va sorprendre molt perquè jo no recorde, en el temps que puc estar exercint la professió, ninguna multa de ninguna caixa rural de l'entorn. I també m'ha sorprès prou el fet de que m'hagi quedat a soles com a mitjà i ningú s'hagi fet res això. No cal que opine, no? L'únic és que sí me sorprèn, de veres. I també tinc que dir-li que n'hi ha hagut molta gent que a raïs d'esta publicació m'han preguntat a mi que què passarien els seus diners. Jo dic, bueno, no sé, això és una cosa que haurem d'anar a preguntar a la Caixa Rural. No ho sé, a la Rural Nostra, en este cas, no? Que és la que ha fet esta falta molt greu. És que és una falta molt greu. Clar, jo estic parlant d'un director de negoci de la Caixa Rural de Vila-real i vostè està apretant els labios perquè, clar, jo sé que vostè no m'ho ha contestat, no? Però és que me costa moltíssim poder abordar aquest tema perquè és com si fora un tema tabú. Senyors, han fet una falta molt greu. Els ha sancionat el Banc d'Espanya.
Sí. Jo no puc opinar d'una altra entitat. No conec el cas, no conec l'expedient, no estem al marge i el màxim respecte i, en fi, no podem dir altra cosa.
Bueno, però és un tema per a tractar en solemnitat i tristesa. Jo no esperava que una caixa rural fora sancionada pel Banc d'Espanya. Clar, els bancs són una altra pel·lícula, però els caixes rurals...
Totes les entitats financeres, independentment de la seva forma, estem super, bueno, estem baix el control i baix la normativa del supervisor. I és bo que així siga.
Sí, sí, però la caixa rural té un... tindríem que dir que com que està més baix de la lupa. És a dir, una caixa rural és del poble, del puesto, dels socios... És que se li tenen que demanar explicacions i explicacions ja per què han arribat a que se'ls multe el Banc d'Espanya. És que, no ho sé, en fi, era algo que volia compartir amb vostè. Jo sé que són molt prudents, han sigut molt prudents, sobretot ara vostè que el tinc així davant, que jo no sé si haverà trobat un altre director de negoci de la Caixa Rural de Vila-real, si haverà, li haurà pogut tirar més de la corda. Sé que no va a dir més res.
No conec el cas, és únicament el que vostè ha comentat i ja li dic el màxim respecte i simplement podem dir això.
En fi, ja sabem, parlant del rendiment acadèmic, han estat premiats jovens. Per valor de quant, per aquest rendiment econòmic?
Bueno, és simbòlic, ens agradaria haver donat més, no? Però a cada estudiant ens anem a donar un premi, un regalet de 100 eurets, que bueno, són xiques, suposo que ara el Nadal es vindrà bé, però bueno, també és, més que la quantitat econòmica, és el que se vegin que n'hi ha entitats.
Que val la pena.
Clar, és que se faci l'acte xulo, que jo crec que es agrada, es esforç, es premi, i les cooperatives de crèdits precisament estem formades per això, per l'ajuda mútua, per l'esforç, per la cultura del treball continu, perquè tenen una base molt popular i volen la gent jove que pues, premiar i que siga i que els altres, si servís per a motivar per a que la resta de companys també pues, això, pues, puguen ser més aplicats i treballar i tal, pues, millor, però és més que res simbòlic també. La intenció d'estar en la gent jove.
El simbolisme és un premi a l'esforç, al rendiment, és a dir, hi porta molta, clar, molta educació.
Clar, jo últimament que estava seguint, com tot el món, l'actualitat, no? De que a la gent jove, que sorprenia que la gent jove pues, fora voluntari en el tema de la dana i tal, jo que per sort pues, tinc contacte amb la gent jove, perquè estic fa molts anys que col·laboro en la universitat com a professor, sí que sé que la gent jove pues, té una vena solidària i que encara que ara poden estar més dispersos, més distrets per tots els nous mitjans de comunicació, que a vegades pareix que desconnecten la realitat, quan passen coses com les que han passat, se nota que estan més connectats del que ens pensem en la realitat, no? I n'hi ha que estar al seu costat. I els que tenim que tractar també de connectar som nosaltres, la gent ja més gran, no? I des de la Caixa el que volem, la Caixa Rural, volem és això, connectar, premiar i ajudar a la gent jove. I que ells sàpiguen que estem al seu costat també.
Pues Josep Ramos, director de negoci de la Caixa Rural de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat.
A vosaltres.
Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Santi Cortells, portaveu de Compromís en l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Bon dia.
Ja tenia ganes jo de veure aquests vots negatius després d'aquesta coalició de govern. Perquè si es comencen pel vot negatiu o el no rotundo al nomenament de Francisco Moreno Gil com a fill predilecte de Villarreal, si parlem de les crítiques cap a les escoles laiques d'este senyor com, per exemple, fan fora a Déu, a la veritat, a la persona, deixen només el que qualifiquen com aquí és com aleccionar o deixar a la persona a l'altura de l'animal o el mono, i també dir que ahir és un lloc on, com l'infern, on d'alguna manera s'ensenya a matar, a incendiar, a robar, a on se practica l'amor lliure i que el matrimoni és una tirania. Estos relats els ha fet Francisco Moreno Gil.
Bé, anem a començar per la gènesi, com li agrada dir-ho.
Comencem.
Vetam. Tot això es desprèn d'un text, d'acord, que ja té molts anys, crec que és de principis dels 2000, que és l'anomenat Reglament d'Honors. El Reglament d'Honors té una sèrie de capítols que regulen les medalles, els fills predilectes, els 20 de febrer, tots els premis i reconeixements que dona l'Ajuntament per a persones d'especial rellevància. I en concret, en el capítol segon, que és on parla dels títols de fill predilecte i fill adoptiu, també una miqueta per explicar a la gent, ja sabeu que m'agrada fer pedagogia, no? El fill adoptiu és aquell que, no sent de Villarreal, l'adoptem com si fora de Villarreal per tot allò que ha fet per la ciutat. Us poso un cas, el recentment faltat mossèn Guillermo no era de Villarreal, per tant era fill adoptiu, perquè per tot el que havia representat i el que havia fet per a Villarreal, que no vaig entrar, però tots ho coneixen, no? Tota la seva tasca social, la seva representativitat en el món del futbol, etc, etc. Els etc són molt llargs, no? L'article 4 del capítol segon diu que estos títols de fill predilecte i adoptiu, els dos de la mateixa distinció, constituïssen la major distinció de l'Ajuntament i diu literalment que per la qual cosa la seva concessió es farà sempre fent servir criteris molt restrictius. I ahir, com sempre, l'anàlisi de les paraules, de les frases, que són criteris molt restrictius. Doncs els criteris molt restrictius, a mi m'agrada posar un exemple. Ja sabeu que moltes vegades he vingut així a parlar de, d'espiritualitat, de religió, d'història, que en el Vaticà, quan es canonitza, és a dir, quan es fa sant algú, i interessantíssim, per exemple, llegir el procés de canonització de Sant Pasqual, interessantíssim, perquè ahí hi ha una figura que s'anomena l'advocat del dimoni, d'acord, que és fonamental i és important, perquè és el que posa contrapunts. És el que diu, al mateix temps que n'hi ha algú que diu per què l'han de canonitzar, és a dir, considerar sant, i algú que diu per què no, i es dedica a investigar les ombres. Així ho vaig expressar en el ple. Tots tenim llums i ombres i, per tant, es tracta, com allò que ens ensenyaven antigament en doctrina, de ficar en una balança les llums i les ombres per a veure què pesa més, no? Què té més pes. El que passa és que, en este cas en concret, les manifestacions que es fan en el famós míting de principis de segle contra l'escola laica, d'acord, de les quals ell participa, algunes les diu fins i tot literalment, en aquestes manifestacions hi ha una visceralitat contra l'escola laica que, tenint en compte que nosaltres som un partit de tradició didàctica, pedagògica, en professorat nombrosíssim, puc parlar del present i del passat. En el passat, Pasqual Batalla, que en pau descanse, mestre. Mari Gràcia, mestra. Vull dir, antigament nosaltres ens anomenàvem la UPB. Sabeu que el nostre partit ha anat patint, diguem-ne, canvis, sigles. Érem la UPB, després vam passar a ser el Bloc, després ens vam integrar en Compromís, ara som més Compromís. La UPB antiga, de broma, dient que era la Unitat de Professors de València. I és una realitat tan gran això per la nostra idiosincràsia que, de fet, tots sabeu que jo soc professor de València. Vull dir, sí, sí. Les coses, d'alguna manera, han continuat així, també han canviat, no? Perquè Maria, per exemple, ve d'un sector completament diferent. Però la meva companya, Dora, doncs, és professora d'anglès, però també ho ha sigut de valencià. Vull dir, i aleshores aquesta oposició visceral i subratlla visceral contra l'escola laica és un motiu per a nosaltres de pes que fa decantar la balança cap a el no. Això no vol dir que no reconeguem totes les aportacions, que són moltes i molt nombroses, de Francisco Moreno Gil cap a la nostra societat, l'himne a Vila-real, la seva poesia, etcètera, etcètera. Té molts motius, diguem-ne, en llum, en positiu. Però per a nosaltres, personalment, pesaven més els negatius. Dit això, les formes de presentar aquest tipus de propostes, de premis, pensem que són millorables. No? O sigui, no es pot presentar corrents en una junta de portaveus. Això és el que hem proposat. I l'endemà, una nota de premsa publicant les decisions ja, quan no s'ha donat un temps de reflexió als regidors. Aquest tipus de premis, pensem que s'hauria de reformar ese reglament d'honors. Nosaltres, Compromís, pensem que s'hauria de reformar i ens tenen a disposició per a reformar-lo. Perquè, per exemple, els títols de fill predilecte i adoptiu, opinem que haurien de ser no per majoria de 2/3, que és el que diu el reglament actualment, sinó per unanimitat. Perquè en el moment que n'hi ha un vot en contra, ese honor és un honor molt relatiu. És un honor que és una miqueta deshonor. Aleshores, ara mateix serà fill predilecte, complint el reglament, però nosaltres, primer, proposem, des del punt de vista organitzatiu, que no es publica una nota de premsa l'endemà, que es doni un marge, una setmana, dos, per a poder fer d'advocat del dimoni, que també és necessari, i fins i tot l'Església Catòlica, que té dogmes i que és una religió, tenen un advocat del dimoni que posa els contrapunts, i no és roïn, no és contra ningú, no és per atacar a ningú. és necessari que hi hagi un advocat del dimoni, perquè precisament el fet de tindre'l reforça, perquè els advocats del dimoni per a què són? Perquè després els que estan a favor de la canonització del Sant X, Sant Pasqual o qui siga, diguen, estos són els contraarguments, doncs anem a veure com els responem. I així reforces encara la causa, encara més la causa de canonització. Per tant, no ha de tindre ningú por, en aquest cas, el contrapunt o el contraargument de compromís perquè ha vingut, per les formes i maneres de fer-ho.
Li conteste l'argumentari de l'alcalde. El que li va dir a vostè l'alcalde és que si es revisin els currículums ideologia de moltes figures històriques o culturals, poques ho superarien. Això li contesta a vostè l'alcalde.
Segurament poques ho superarien, però si seguim el procés, i posa com a exemple les causes de canonització. Fins i tot en aquest cas, en comptes de fer-ho així, els contrapunts i els contraarguments es podrien haver contestat en temps i forma i vés a saber quin seria el resultat. El que no estem d'acord és en la metodologia. I, a banda, en aquest cas molt concret, subratlla l'oposició frontal. I, siga dit de pas, també vull aclarir-ho, no és que tinguem res en contra de l'altre model d'escola. Vull dir, jo mateix jo he anat a una escola de frares, no tinc cap problema en dir-ho, i he tingut una educació fantàstica, meravellosa, estic molt orgullós. Però una cosa és això i una altra un discurs visceral, com si jo fera un discurs visceral contra l'escola religiosa, anticlerical, i això és una cosa i una altra una mera crítica. El discurs que nosaltres veiem a partir del que es posa el professor doctor en història, Samuel Pasqual Garrido, és massa visceral, massa frontal contra una escola que forma part, diguem-ne, de la idiosincràsia, del cor, de compromís per Vila-real i la seva tradició, que és a dir, que ens hem nodrit constantment de persones que s'han consagrat a l'escola laica. I per tant, nosaltres, en aquest sentit, tot i reconèixer les llums, no podíem estar d'acord en aquest nomenament.
Ara vull que escolti un momentet a la seva companyera, a la regidora de Cultura. La tenim?
Nosaltres hem programat un concert de música medieval, això sí que és una novetat, però això és el que estava ja programat. Després s'han materialitzat diverses activitats. Llavors vos conte. Una és que després d'haver-se...
Bé, el paper de la regidora de Cultura, Dora Sauraire, era salvar els mobles en un context tens quan li pregunta el senyor Adrián Casabó què tenien previst per a acabar l'any en cultura i per acabar també aquest centenari. Bé, doncs la seva resposta, per a mi, va intentar pues, redirigir cabales les iniciatives que tenia entre les mans, evitant fer una crítica directa o defensar amb entusiasme l'anterior gestió. Bueno, per a mi, intentar protegir un poc la coalició de govern i intentar començar a construir la seva pròpia marca en la regidoria de Cultura. És a dir, el to de Dora Saura no estava enganyant a ningú. I jo la vaig veure... manifestant una cosa i, sin embargo, sentim per dins una herència qüestionada, molt qüestionada per ella mateixa, les expectatives del centenari que tenien i tindré que fer una resposta pública al ple per intentar salvar els mobles, regidor.
La part de control al govern, de precs i preguntes, sempre ha sigut una part... jo crec que no s'ha utilitzat suficientment i compromís quan vam anar a l'oposició van començar, si recorda, a utilitzar molt aquesta part. De fet, van començar a registrar-ho, cosa que es pot fer segons el ROFI que ningú feia, i vam fomentar que aquesta última part del ple fins i tot tinguera tanta importància com per a crear notícies, no? A partir
d'ahí. Bueno, és que era l'únic moment on els deixaven parlar.
Efectivament. Aleshores, nosaltres hem fomentat molt això i jo crec que els que ara estan en l'oposició, PP, Vox i el regidor no ha escrit, doncs fan bé en utilitzar-la, perquè és una manera de fomentar la transparència àrea de la qual sóc responsable. Aleshores, crec que està bé que es facin aquestes preguntes, i en el cas concret que em comenta, nosaltres l'any passat ja se'ns convoca una reunió quan no formàvem part de l'executiu, del govern, per a aportar idees al voltant del 750 aniversari. Crec que era una molt bona proposta, no? En el sentit que es fera copartícip a l'oposició també d'allò que anomenem la pluja d'idees, perquè de vegades les idees són limitades, a un no se li ocorren totes, ni bueno, pot ser ni les millors ni les pitjors, se li ocorren les que se li ocorren, no? Aleshores, obrir el ventall crec que va estar bé. Recorde que aquesta celebració del 750 aniversari, com és fundacional, va des de l'anterior 20 de febrer fins al pròxim 20 de febrer, és a dir, que no s'ha acabat, encara poden eixir coses.
Clar, la regidora anava a lo que tenia entre mans.
Jo concretament tinc alguns projectes encara entre mans, però li vaig demanar a la meva companya que ja els trauríem, perquè primer els vull tindre enllestits. Són publicacions que s'han de revisar, són coses que diguem-ne, no es fan com una màquina. Tinc unes tècniques treballant a, diguem-ne, a 100 per hora per enllestir-ho abans que concloga aquest any, però al mateix temps també tinc a vostè en compte que nosaltres entrem al setembre. Vull dir, per tant, la nostra màquina al 100 per hora, de la nostra part com a compromís, que vinc com a portaveu de compromís, la posem a partir de setembre.
Entonces me contestarà vostè a mi, com a portaveu de compromís, que gestionar la pressió interna de la coalició entre mantindre una relació sòlida en el PSOE i coordinar-se per evitar tensions que minen la credibilitat del govern és una de les tasques
tensions,
que tenen vostès?
No, tensions, anem a veure. És evident que hi ha dos partits en el govern, i no és que hi hagi tensions, és que simplement som dos colors diferents amb opinions diferents.
Però quan
no,
se veuen...
No tenim per què amagar-ho, vull
dir... No.
Que...
Clar, en aquest cas estem parlant de que un govern té que tindre credibilitat, per tant, les tensions i les pressions estan ben salvades.
La credibilitat crec que no es perd per tindre diferències d'opinió quant a la gestió. I tampoc pense que s'hagin d'amagar. Jo sé que en altres solucions, en altres coalicions, no es fa així, però nosaltres no som d'aquesta opinió. Evidentment, opinem moltes vegades diferent al PSOE. Però hi ha una cosa que són reunions de coordinació que fem molt habitualment, totes les setmanes, en les quals intentem arribar a un punt de trobada, a un punt comú. Que, tenint en compte que el PSOE té 11 regidors i nosaltres 3, que siga una miqueta del que nosaltres opinem i també, per descomptat i amb tot el respecte, una miqueta del que el Partit Socialista opina. Ara bé, clar, en el cas que vostè em comenta, doncs clar, jo de la gestió anterior no puc respondre. El que sí que tinc l'obligació és d'agafar les regnes i desenvolupar-la el millor possible. En el cas de no coincidir en una votació, doncs no passa res, perquè per això són 25. Si el Partit Socialista es queda sol, doncs la pedrà. Si aconseguís el vot de Vox, doncs la guanyarà, no? Vull dir, i això és el xoc polític. Després cadascú ja pensarà quines, diguem-ne, quines línies vol o no vol, Però sí que he de dir que la majoria de votacions, el 95%, fins i tot de l'últim ple, en què hi ha hagut un parell de temes en els que no hem coincidit, hem coincidit. Vull dir, per tant, anem per bon camí. Un problema seria si no coincidim en el 60%. Aleshores sí que hauríem de replantejar una miqueta tot. Però si estem parlant d'un nivell per damunt del 90, jo crec que anem bé.
Regidor, és que tinc darrere de vostè Vox, que també vol dir la seva opinió. Per lo tant, en ganes de preguntar-li més coses, perquè sé que tenen una posició en este moment clau per a que este govern continue i agarre la coherència com a fet prioritari, perquè siga un govern coherent.
a la seva disposició sempre per a respondre transparentment, per això creiem en la transparència des de Compromís. I només dir que la setmana que ve, que hi ha la festa de la Constitució divendres i la Puríssima, doncs això, que molts ànims en tots els actes que s'estan celebrant, són molt importants en esta ciutat i una congregació de les Puríssimeres que és fonamental, importantíssima per entendre el que és esta ciutat.
Moltes gràcies.
A vostè.
Irene Herrero, portaveu de Vox en l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir, quan vostè parla de la moció que tots presenten contra la violència de gènere, vostè el que argumenta és que el seu vot contrari, perquè vota en contra, que aquesta moció promou les guerres entre sexes i que són xiringuitos d'enxufats. Per exemple.
Per exemple.
I l'alcalde li diu que vostè està dient barbaritats dictades per el discurs nacional de Vox, desconnectades de la realitat local i mundial. Recorda més que la lluita contra la violència de gènere està avalada per la ONU i que consisteix i que reconeixen aquesta violència, que reconeix aquesta violència com una pandèmia global que afecta especialment a les dones. I negar l'evidència no soluciona el problema.
Bé, a veure, comencem per un principi. Primer i principal, este alcalde, tot el que no vaig en la línia de lo que ell pensa és incorrecte. Per tant, tot el que diu al principi, evidentment, com no Vox no va en la línia que ell vol, és tot incoherent i és tot una...
Si diu que vostè negar-lo és un acte que mata.
És que nosaltres no neguem la violència. No neguem la violència completa. No la violència que ell vol que apoyem.
Per cert, regidora, esta casa va fer una foto en el minut de silenci, baix en l'Ajuntament, i com que la va fer Míriam, que és una periodista que tenim fa molt poquet, va anar, vostès en la foto se posen no darrere del manifest, sinó a un costat.
Correcte.
Val, doncs aquesta foto la va fer sense que vostès estiguessin. Si veu la ombra dels dos regidors, li demanem disculpes perquè vostè estava ahir també en aquest manifest dels 5 minuts i des d'ací li demanem disculpes perquè vostè, o almenys així no es diu cada volta, està en contra de tot tipus de violència.
Correcte. Sí que m'agradaria dir que nosaltres sempre hem acudit al minut de silenci quan ha sigut per l'assassinat d'alguna persona. De fet, nosaltres vam demanar que quan fora al contrari també feren un minut de silenci i en la Junta de Portaveus me van dir que no, que això no anaven a fer-ho, perquè això no ho apoyava la Federació de Municipis i Províncies. Però així i tot, tant el meu company Fernando Archela com jo sempre intentem vindre quan hi ha un minut de silenci per algun tipus de violència. I efectivament ahir estàvem també al minut de silenci.
Ahir no va estar no en les mocions, van ser pràcticament, es va abstindre en les mocions.
No, bueno, ens vam abstindre en la moció que demanava la peatonalització del carrer Pere III i Verge de Gràcia, perquè quan se va exposar se va dir que era bo la peatonalització per als comerços de tota aquesta zona i per als veïns d'aquests dos carrers. Uh-huh. I bé, pues, quan la van presentar se veu que no van preguntar als veïns i als comerços, però nosaltres sí que ho vam fer. Vox vam anar i vam preguntar als comerços, vam preguntar als veïns, i pues, de 8 comerços que n'hi ha, 6, els 6 que vam preguntar perquè no vam arribar a tots, els 6 mos van dir que no volien la peatonalització, que el que volien era que els arreglaren els forats que n'hi ha en el carrer.
Va votar que no.
Mos vam abstindre.
Abstenció. Me referia que han sigut tot abstencions no, en les mocions, no. Menys en una que era que no, que era la de la que van fer tots els grups per allò de la violència de gènere.
No, està confundida, Susana. Nosaltres vam apoyar la moció del senyor Marín.
Ah, no, me refereix jo. Que, sí, sí, les de més sí. Les
I vam apoyar la de Compromís.
Però
sí,
que no hi havia
recolzar.
Cap més que la de la violència de gènere que van dir que no. Les de més va ser abstencions o van estar a favor.
Correcte, ah, això sí. Ah, correcte, ara sí. L'única que van votar que no va ser en la del 25N, evidentment.
Les demés va tindre abstenció per diversos motius que van explicar.
No, ens vam abstindre en la de la peatonalització de com ja he dit, del carrer Pere III i Verge de Gràcia, i vam apoyar tant la de serveis socials del senyor Marín, de la sala en les màquines d'oxigen, les dues sales que se van demanar, les dues habitacions, i en la de Compromís també la vam apoyar.
I en les factures pendents també se van abstindre.
Sí, bé, però això ja és una dinàmica que vostè sap que tenim sempre que s'han presentat. No volem votar que no, perquè evidentment qui treballa vol cobrar, però tampoc ens pareix correcte que estiguem pagant factures de fa 4 anys.
I també
ens pareix vergonyós.
I també els fons de cooperació municipal, és a dir, també se van abstindre. No volen reclamar els fons de cooperació municipal?
No és que no vulguem reclamar-los. El meu company Fernando Orchela ho va explicar, que ahir n'hi ha unes tramitacions i que ningú ha dit que no se van a donar aquests fons, sinó que antes, és el que sempre li dic, n'hi ha que arreglar casa i després d'arreglar casa arreglarem la de fora. Pues això és el que estan fent.
I per el que fa a la dinàmica del ple d'ahir, va notar alguna cosa diferent en relació als altres plens? Li va llamar alguna cosa l'atenció?
A mi no. Jo crec que ha sigut un ple de 3 hores, normal, en tensió, que últimament n'hi ha en tots els plens, i bueno, que el senyor alcalde esta vegada les seues explicacions, en vez de 20 minuts, ha sigut de mitja hora a 3 quarts, algunes. Però per lo demés tot normal.
S'han allargat un poc?
Sí, ahir se veu que estava a xerrar oret, parlar oret, i ho va allargar més de lo normal. Però bueno, és algo que ja estem habituats, que ell diu que té el seu dret perquè és el president i per tant no podem dir res ni podem fer res, però bueno, que també està bé comentar-ho.
Veu un equip de govern cohesionat, és a dir, en la coalició, en contra que són un equip de govern ferm?
Veig un equip de govern que el PSOE segueix governant i Compromís va un poc acatant lo que el PSOE diu. I esa és la idea. Perquè si parlem dels pressupostos, en el pacte de la llum de Tol, l'1 de gener tindrien que estar els pressupostos entregats. A fecha d'avui no tenim ni un borrador. Ahir mos enterem que han contratat una empresa que li paguen 15.000 euros, que li han donat tota la informació per a poder fer els pressupostos, i nosaltres, que som els que estem així, treballant per el poble, pel poble que mos ha votat el poble, no tenim res.
Sí, en este cas li he preguntat a Maria Fajardo, a la portaveu de l'equip de govern, i ha dit que ni ells el tenen tampoc. En la vegada que estiguen confeccionats, el que faran seran cridar-los per a veure si poden aportar alguna cosa. Que això, i que, evidentment, pues s'ha disculpat perquè no podran tindre'l per primers de gener.
Pues entonces ja és el segon punt que no complixen del pacte de Toll.
Segon punt, en recorda el primer, me sé.
I el plenari passat ho vam estar comentant, se'n recorda?
Clar.
I un altre que tampoc crec que complisquen perquè ja no arriben per fetges és la RPT. És que si mos fiquem a mirar, tindríem que vindre un dia en tot i ser contrafirmat i puntejar-lo. Sí.
Puntejar tots els...
Jo crec que seria interessant.
Vostè creu que quan un partit se posa a governar té que dir no haver tingut que juzgar això sense haver passat per ahir?
Jo crec que quan un partit se fica a governar, se fica a governar al 100%. Al 100% i té que complir en lo que se compromet. Uh-huh. I si algo quan ha estat en l'oposició s'ha donat compte que estava mal fet, no tindria que permetir que ell governant se seguirà fent. I en este cas no és el que està passant.
Uh-huh. Mire, si vol me contesti, si no, no. Esta setmana va vindre el regidor no escrit o el ex de Vox i va presentar a la segon que anirà en la llista d'ell, el senyor Manu Robert. Bueno, la va presentar físicament al segon i el tercer, la segon és la presidenta de l'associació LGTBI de Vila-real i el tercer, paraules textuals del senyor Manu Robert, és un fill d'Alà. Què li va semblar a vostè?
Me va semblar que el que té que fer és tornar l'acta que no és d'ell, és de Vox. I si vol treballar després i fer un partit polític, a veure, ahí està el poder decidir. Jo en això no vaig a ficar-me. Me pareix correcte. Però el que té que fer és tornar l'acta i entonces dedicar-se a treballar en això. No estar aprofitant el tindre un acta que no és d'ell, estar cobrant un sou que no li correspon perquè aixòs boix no són d'ell, són de Vox, uh-huh. I en aquests diners estar aprofitant i fer un partit, no? Uh-huh.
Bueno, així va dir que en el moment en el que formen part de l'equip de govern en la pròxima legislatura no cobraran sou.
És a dir, ell ja sap que va entrar i que va estar en l'equip de govern, me pareix fantàstic. Jo com no sóc pitonissa, no ho sé, però si en realitat el que vol és llevar-se el sou, podria renunciar ja a ell. Pot anar demà i presentar-ho per registre o parlar amb el senyor alcalde i dir-li, mire, és que jo no vull cobrar sou.
Quan ell,
per què no ho ha fet?
Quan estava dins del seu partit, dins de Vox, ell va voler en algun moment accedir a més quantitat de sou?
Sí. Sí.
A veure, els portaveus cobren el sou sencer i els regidors que no tenen ninguna regidoria, que no estan dins de l'equip de govern, cobren per assistències, no? És aixina? Diguem vostè si és aixina. Per exemple, vostè està de portaveu i Fernando, que està de regidor, el que va darrere de vostè, que no és el número 2, és el número 3, perquè el número 2 és el que...
Era, Fernando era el número 3 i ara és el número 2.
Vale. Ell cobra per assistències?
Sí, Fernando Pepe, assistència.
Quan el senyor Manu Robert estava de número 2 en el seu partit, va demanar cobrar o estar liberat?
Bé, a veure, jo això ho sé com a portaveu. Jo sí que li agrairia que en vez de fer-me a mi esta pregunta, la pròxima entrevista que vinga li la faig a ell i que ell ho puga explicar.
Però li la faig a vostè.
Ja, però jo...
Ho va demanar?
Jo no sé si per prudència puc dir-ho o no puc dir-ho. Uh-huh. Perquè jo ho sé com a portaveu del partit i jo crec que n'hi ha coses que encara que ell passi les línies, jo no vaig a passar-les.
És que a mi aquesta informació me l'han donat farà dos dies una persona que va sentir l'entrevista. I clar, jo li ho pregunto a vostè perquè imaginava que vostè és una persona sincera, és de la fecha tot el que li he preguntat, m'ha contestat i no sé, és algo que passava dins del seu partit. És algo de la que vostè era responsable. És la portaveu d'aquest partit. Uh-huh. A vostè li consta que ell va demanar el sou sencer o un sou deliberat?
Li torni a dir que per prudència no vull contestar-li. Crec que aquesta pregunta li la deu de fer a ell. I li agrairia que li la fera. A veure si realment respon conforme ha dit que no vol cobrar.
Si hauria sigut fals, vostè m'hauria dit que era fals el que jo estava dient-li?
Pues segurament sí.
M'hauria dit que és fals?
Li agradi que és fals, sí.
Que ell no ho ha demanat?
Ja m'agradaria canviar de tema perquè crec que per prudència li ho torno a dir. Crec que aquestes preguntes les té que fer a d'ell i que ell li responga.
Uh-huh. En fi, Puríssima este fin de setmana, no?
Sí, jo sóc Puríssimera.
Pues hi ha un acte molt xulo i és que enguany, en el lloc que estem en el centenari, les dones que fa 50 anys que van vestir la medalla, se'ls fa un acte especial.
Anirem a veure-les. A mi no me correspon, però bueno, anirem a veure-les.
Clar, i després es queden les que encara es queden uns quants anys, però als 50 que ja no ens ho faran, tindrem que fer una altra cosa per a nosaltres.
Bueno, podem proposar a les puríssimeres que ho facin tots els anys.
Pues viva la puríssima.
Visca la puríssima.
Irene Herrero, portaveu de Vox per Vila-real, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
I sit and wait as an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told.
Bé, doncs ens quedem en això, en què comença la Festa Gran de la Puríssima. Este cap de setmana estaran, o estan ja tots els balcons adornats en aquests colors, en blanc i blau. Això, visca la Puríssima. Dilluns a les 11:30, sintos vostès. Feel the love is dead.